Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Posa en marxa un dispositiu especial per abordar la revetlla de Sant Joan aquest any que cau en diumenge. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El nombre de patrulles de la policia municipal es duplicarà fins a 10 i el personal d'Esmatxa buidarà tots els contenidors de paper i cartró per reduir el risc d'incendi per petards. Tot i això, el tinent d'alcalde i regidor de Civisme, Jesús Rodríguez, recorda que la nit més curta de l'any cal tenir en compte altres factors.
Hem de tenir present una cosa. Tenim el 112 per trucar de seguida que es vegi un petit conat de foc o fum. Hem de tenir present que si hi ha una sèrie de normes que s'han d'aplicar, sobretot el tema de finestres tancades, no tenim ganes de veure un incendi a cap lloc de la ciutat.
Lloguers alts, sous baixos i deutes acumulats. Aquesta és la combinació que manté el nombre d'atesos a Càritas Diocesana de Terrassa.
L'ONG ha atès en l'últim any 11.000 famílies, més de la meitat de les quals amb fills al càrrec, al seu càrrec. El director general Salvador Obiols assenyala la necessitat d'emprendre mesures per capgirar la situació, ja que el model assistencial, diu, acabarà esgotat.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, declararà els jutjats com a testimoni del cas Mercuri.
Ho farà el pròxim 24 de juliol per la peça 28, que investiga la suposada adjudicació irregular del servei de recollida d'escombraries a l'empresa Esmatxa. Ferrés ha estat citat a petició de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusació popular del cas.
En esports, el Sabadell ja no té deutes acumulats amb la seva plantilla.
El club arlequinat ha pagat les nòmines que devia als empleats. Pel que fa als jugadors de l'última plantilla, s'ha assumit una de les dues nòmines pendents.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis de cara al cap de setmana i sobretot a la revetlla i Sant Joan. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la temperatura en general queda més baixa a zones de l'interior, en canvi cap al litoral i prelitoral valors més elevats. En general oscil·la entre els 25 i els 30 graus al litoral i prelitoral, també a Ponent, i entre els 19 i els 24 graus a la resta. Tot plegat en predomini dels intervals de núvols cap a interior, algunes nuvolades que creixen i descarreguen alguns xàfecs cap a punts de muntanya, especialment a zones del Prepirineu, nord de la Depressió Central, Catalunya Central, Pirineu Oriental i fins i tot també arribant a l'Alt Empordà. Aquests xàfecs es mantindran durant la tarda i podran afectar sobretot a punts de l'interior de la meitat nord. Pel que fa a la jornada de demà, començarem el dia amb predomini del sol, amb alguns núvols alts que circularan, formaran alguns estrats baixos, sobretot a trams de la costa nord de la costa central, sud de la costa brava, i alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu durant la tarda que no deixaran precipitacions. Pel que fa a la temperatura, la mínima serà semblant una miqueta més baixa, la màxima quedarà força més elevada, sobretot cap a l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, avui estem en plena operació sortida. Hi ha hagut bastants punts conflictius, sobretot al migdia en les zones de la costa, però ara a aquesta hora no trobem problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell i també se circula còmodament a Barcelona. Passant 4 minuts de les 7, el fet que la revetlla de Sant Joan caigui aquest any en un festiu, diumenge, ha obligat les autoritats a prendre mesures extraordinàries. Dins el dispositiu especial de seguretat coordinat pels diversos cossos i serveis, en destaquen dues mesures. En comptes de 5 cotxes patrulla de la policia municipal, n'hi haurà 10, i la concessionària de recollida de residus, Esmatxa, buidarà tots els contenidors blaus.
És a dir, extraordinàriament, diumenge mateix, perquè no hi hagi paper i cartró acumulat, que són el material més inflamable, els escombriaires en faran una recollida especial a tota la ciutat. Jesús Rodríguez és el tercer tinent d'alcaldessa i des de dilluns el nou regidor de Seguretat i Civisme de l'Ajuntament de Sabadell.
És un dispositiu especial que sí que recollirà tots els contenidors de cartró. Penseu que els contenidors de cartró són els més susceptibles de cremar per a les estadístiques que n'hi han. Però sí que també al detectar que hi ha una incidència i és que no hi ha recollida de basura, podríem dir, pues implementarà un servei extraordinari per a aquelles zones susceptibles de que pugui haver a veure conats d'incendi, retirar la brossa.
En el cas de la brossa genèrica, els contenidors grisos, els de rebuig, la recollida que se'n farà diumenge mateix es restringeix als de l'eix central i les àrees d'especial risc, com ara les zones que envolten els llocs on es fan fogueres. La dotació de policia municipal que hi hauria un diumenge qualsevol també es doblarà amb motiu de la revetlla. Jesús Rodríguez.
El dispositiu especial ha anat a encaminar a tenir més recursos preventius a través de la policia municipal. Hem incrementat prop del doble d'efectius, hem passat de 5 cotxes, hem passat a 10, i tindrem dos dispositius potents a nord i sur, passant per oest i est de la ciutat i al centre, amb la qual tindrem més recursos preventius a través de la policia municipal.
Les zones d'oci de Sant Julià d'Altura i de Sant Vicenç de Jonqueres es tancaran si hi ha risc per alta temperatura i tampoc no es podrà fer foc o llançar petards a més de 500 metres de zones boscoses. El govern també recomana tancar finestres, que els pares tinguin cura dels fills, que diumenge no es llencin escombraries ni voluminosos i que davant de qualsevol conat de foc o fum es truqui al 112.
I la ciutadania també es prepara per la revetlla de Sant Joan amb els tres elements que no hi poden faltar: petards, coca i fogueres. Les encendrà, com també és tradició, la flama del Canigó.
Els pastissers comencen a comptar les hores cap a la revetlla amb els obradors a tot drap. El forn Carreres fa dies que treballen en aquesta festivitat assenyalada pel gremi. Anna Carreres ha explicat al programa al matí que les més demanades són les de fruita, encara que també en tenen de cabell d'àngel o de llardons.
La típica coca de Sant Joan és la de fruita, la que coneix tothom, a diferència de la de llardons, que és la del dia de Dijous Gras. Però bueno, de tota manera, aquest dia tothom vol tenir totes les coques, tothom vol, ningú, a vegades se'n queden de diferents tipus. Doncs el que et dic, com que la de fruita és la típica, la que també es ven molt és la de crema.
Els venedors de petards esperen que la campanya sigui igual o millor que l'any passat, però esperaran fins diumenge per fer les grans vendes, ja que els clients s'esperen fins l'últim moment. De mitjana, els clients s'hi gasten uns 30 euros, segons Sandra Còrcoles, propietària de petards 4x4, que també fa incidència en els consells de seguretat.
A totes les caixes de petardos tenen especificat a normativa de seguretat la distància i el que fan, és a dir, l'efecte que fa cada producte, i les normes d'ús. Tot cada caixa està especificat també el que seria l'edat de compra i tot. Llavors, si el producte pirotècnic mai s'ha d'agafar amb la mà, només el que serien les bengales.
Una empresa que cada any presenta productes inspirats en la ciutat i que aquesta temporada presenta una bateria de Sabadell que dura 80 segons i té uns 100 trets. Com cada any, aquesta tarda arriba des de la Catalunya Nord el foc del Canigó amb la col·laboració de la UES, una torxa que serà ara mateix a 8:15 del vespre a la plaça del Doctor Robert i que servirà per encendre les fogueres de la ciutat. Per cert, totes les autoritzades es poden consultar al web de l'Ajuntament, sabadell.cat.
I no deixem de parlar de foc, perquè Sabadell i el Vallès poden viure, si res no canvia, la campanya d'estiu més complicada als boscos dels últims 10 anys. Entre els factors que així ho indiquen, hi ha un hivern molt sec i la previsió d'un estiu amb temperatures més altes que l'anterior. Amb aquest panorama a l'horitzó, el president de l'Agrupació de Defensa Forestal al Vallès, Joan Trencs, ha posat especial èmfasi en fer un bon manteniment dels espais naturals durant tot l'any.
En una entrevista al programa al matí d'aquesta emissora, Trencs ha explicat que els boscos de Sabadell i la comarca pateixen una situació d'estrès hídric. Això què vol dir exactament? Doncs que les poques pluges que hi ha hagut aquesta primavera no han servit per pal·liar la sequera acumulada durant els mesos d'hivern. Així les coses, la campanya pot ser una de les més complicades de l'última dècada si arriba a produir-se un foc de grans magnituds.
El que ha rebrotat i crescut del sotabosc s'asseca de seguida amb les calors i després pues, tens un combustible baix pues, que de seguida és fi i a més s'encén amb facilitat.
La part bona de tot plegat és que durant tot l'any s'ha anat fent el manteniment suficient com per evitar un incendi de gran envergadura. De fet, l'ADF del Vallès Occidental ho té tot a punt per si cal mobilitzar fins a 35.000 litres d'aigua. El president de l'ADF, de l'Agrupació de Defensa Forestal del Vallès, ha recordat que els punts més sensibles acostumen a ser aquells on hi ha més presència de persones, com ara les zones lúdiques amb barbacoa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les ferides que la crisi econòmica ha deixat entre els ciutadans no han cicatritzat, segons confirma la memòria de Càritas Diocesana de Terrassa. A l'últim any s'han atès més de 30.800 persones, més de la meitat de les quals tenen nens a càrrec. Una xifra que, lluny de disminuir, confirma una cronificació de la pobresa. A més, augmenta fins al 17,4% el nombre de persones que necessiten ajuda malgrat tenir feina.
Per al director general de Càritas Diocesana, Salvador Viols, el més important, el més preocupant de la situació actual és la combinació de sous baixos, lloguers alts i deutes.
Si una persona cobra 700, 800 euros nets al mes i els lloguers estan amb 700, 800, 900 euros i té una família a càrrec i té ganes de sortir-se de la seva situació, doncs que l'ha portat amb aquesta espècie de desil·lusió de la família i d'ell mateix, doncs lògicament aquí ens trobem amb aquest hàndicap, que o bé paga lloguer, o bé paga els consums, o bé mengen, i aquí és on Càritas torna a entrar una altra vegada junt amb els serveis socials principals per ajudar-los.
En aquest sentit, Obiols denuncia que Càritas està tornant a obrir casos que ja tenia tancats i alerta que el model assistencial no es pot allargar de forma indefinida.
La part assistencial no la podem fer in seculo, in seculorum, sempre. És a dir, algú haurà de prendre decisions perquè aquestes persones se'n puguin sortir, però res més lluny d'això. És a dir, no és que no se'n surtin els que ja venen, sinó que els fills d'aquesta gent doncs poden acabar tenint problemes, els mateixos problemes que tenen els seus pares.
Mentre la solució no arriba, Càritas també impulsa programes d'inserció laboral, pels quals han passat prop de 900 persones durant l'any 2018. Així mateix, a través de l'empresa d'inserció laboral de Càritas, a Pasomi, s'ha aconseguit que 26 persones hagin signat un contracte laboral.
Encara en l'àmbit social, el Taulí i el Club Natació col·laboraran en una nova teràpia aquàtica. Gràcies al conveni signat entre les dues parts, els infants del Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç del Parc Taulí podran fer un tractament a les piscines de la natació amb una terapeuta especialitzada.
El Club i l'Hospital de Sabadell han presentat aquest matí l'acord que permetrà aquesta col·laboració. El president del Club, Claudi Martí, ha sentenciat que és un honor i que és un tema sensible en el qual cal col·laborar. L'hospital començarà a treballar amb infants de fins a 5 anys en una nova teràpia. Montserrat Torres, coordinadora del Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç del Taulí, enumera les qualitats de l'aigua.
El medi aquàtic és exigent a nivell motriu, molt exigent, per tant, d'alguna manera obliga el cos a primer perdre com l'equilibri, trobar maneres de reequilibrar i trobar noves maneres de moure's. Per tant, es tracta d'utilitzar aquestes qualitats que té el medi aquàtic per ajudar els nostres infants.
El club també ha fet entrega d'un nou cotxe elèctric per als infants que van a quiròfan, que serà destinat a l'àrea de pediatria.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Com us ho dèiem en titulars, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, declararà els jutjats com a testimoni del cas Mercuri. Ho farà el pròxim 24 de juliol per la peça 28, que investiga un presumpte delicte de tràfic d'influències, prevaricació, blanqueig de capitals i falsificació documental en relació a la concessió del servei de recollida de residus i neteja viària a Esmatxa.
Aquesta citació arriba com a petició de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix d'acusació popular del cas. En aquesta mateixa peça hi ha una vintena d'investigats, entre els quals hi ha l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà Paco Bustos i els exregidors socialistes Ana Carrasco i Cristian Sánchez. En un comunicat, Ferrés ha reiterat la seva total disposició a col·laborar amb la justícia i que donarà totes les explicacions que calgui, com ja va apuntar fa uns mesos quan els seus companys de partit van passar pels jutjats per declarar sobre aquesta mateixa peça. Ha afirmat que no té res a amagar.
Venuda, tal com Ràdio Sabadell us avançava aquest matí, la seu de l'Aliança Francesa, la modernista Casa Tauler, al carrer Sant Joan, ja no pertany a l'associació que hi feia activitat docent i cultural. Segons ha pogut saber aquesta emissora, la Ràdio Pública de la Ciutat, l'edifici l'ha comprat l'empresa Iniciatives Trust SL.
Es tracta d'una companyia immobiliària familiar sabadellenca que té la intenció de llogar-la a un preu de 6.000 euros mensuals, tal com s'anuncia en portals immobiliaris. La presidenta de l'Aliança, Berta Tiana, que remarca que parla en nom de la Junta directiva de l'entitat, ha recordat que la Casa Tauler és un immoble patrimonial que només es pot dedicar a uns usos concrets. Els compradors, assegura Tiana, hi són sensibles i en són conscients.
Ni ells mateixos ho saben. És a dir, el que sí que està molt clar és que és un edifici protegit i un edifici catalogat, té uns usos molt determinats. Aquests usos són ensenyament, associatiu, cultural i sociosanitari. Fora d'aquests usos no s'hi pot fer res. Per tant, el que sí que hem parlat amb els nous compradors és que ells ho posen de lloguer sempre i quan els llogaters que hi vagin entrin dins d'aquest rang d'usos.
L'operació, signada a finals d'abril, ha permès a l'Aliança saldar tots els deutes amb l'entitat financera on estava hipotecada la Casa Tauler. També ha permès liquidar la resta de deutes amb l'administració, sobretot Seguretat Social, Hisenda i altres obligacions fiscals. I també s'ha pogut pagar a tots els treballadors. El que sí que queda pendent, perquè l'entitat no pot fer-hi front, malgrat la venda, és el deute amb alguns proveïdors. Berta Tiana.
Amb el banc no hem deixat de veure res, amb impostos tampoc, és a dir, totes les obligacions que teníem per pagar, obligacions fiscals, obligacions d'impostos varios, amb l'Estat, la Seguretat Social és l'Estat, treballadors, banc, tot això està saldat. És l'únic que queda, doncs això, són proveïdors varios. Amb aquests estem arribant a negociacions.
L'associació vol continuar funcionant. De fet, ha emès un comunicat de premsa en què literalment comunica al conjunt de la ciutadania, entitats i institucions públiques i privades el cessament de la seva activitat. A banda de la venda de la Casa Tauler, decisió que han pres, diuen, convençuts d'haver fet el que pertocava davant la situació que vivia l'entitat, la Junta de l'Aliança hi vol deixar constància també que la seva voluntat és, diuen, procurar mantenir viva l'associació. Ni a curt ni a mitjà termini tindrà cap seu alternativa, segons ha confirmat la presidenta Berta Tiana a aquesta missió.
Passa un minut d'un quart de vuit. Aquesta nit arrenca la festa major del barri de Poblenou. En total seran 4 dies de festa amb un programa d'actes que els veïns porten preparant des de principis d'any. Tot i que els impulsors són un grup reduït, tenen la sort de comptar amb molts col·laboradors que han fet que la festa també sigui possible al barri més allunyat del centre de la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb aquestes paraules l'ha descrit Carles Alonso, un dels membres de la comissió de festes. Per aquest any han dissenyat un programa que començarà amb el petardazo i continuarà amb un correfoc pel barri. Quan acabi, el veïnat escollirà la pubilla i el míster d'aquest 2019.
Triem els més guapos del barri. És com a l'inici de les festes. Està marcat així des de sempre, des de fa molts anys. Què representa? Pues està al peu del canó durant totes les festes. Sí, va entregar els premis i tot això.
Amb aquesta activitat es tancarà el dia d'avui, però la festa continuarà demà al Col·legi Juan Ramon Jiménez, on se celebrarà l'activitat més important dels 4 dies, el show de 2019. I diumenge, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, hi haurà les activitats més festives, amb el concert de rumba i flamenc a càrrec de Los Chirris i el punxadiscs DJ Samu. Les activitats familiars es concentraran el dilluns amb castells inflables, una festa major de l'escuma i una paellada popular que tancarà la festa en germanor.
Afegim un parell de punts més. El Partit Popular de Sabadell s'afegeix a la petició de Ciutadans perquè retiri la pancarta en suport als presos de la façana de l'Ajuntament.
Els conservadors, que ara no tenen representació al consistori, insten l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, a treure el cartell que qualifiquen de sectari i partidista.
El jutjat de violència sobre la dona de Terrassa ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut per la mort de la seva exparella a Terrassa.
L'home que va confessar el crim després que els agents trobessin el cadàver de la víctima en una inspecció a casa seva s'ha acollit al seu dret de no declarar davant del magistrat. L'arrestat està acusat d'un delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver. Mònica Borràs, de 49 anys, va desaparèixer el 7 d'agost del 2018. Les restes del cos van ser localitzades sota elements constructius a l'habitatge que compartia la parella en el moment dels fets. Segons fonts de la investigació, l'home hauria atacat la dona amb una destral.
Aleix, tio, que encara no han començat les vacances. Queda encara l'últim programa de la temporada.
Ui, doncs ja no em penso moure de la piscina, eh?
I què farem sonar, doncs?
No sé, ja trobarem alguna cosa al rebost musical.
Bueno, bé, doncs, si tu em dius...
El dia 23 de juny, a les 9 de la nit, Salsitxes Paradís es posa banyador i us porta la música per endur-vos de vacances. Envia'ns la teva destinació i nosaltres direm quin és el fan que has de posar a la maleta. Pots comunicar-te amb nosaltres al WhatsApp de la ràdio 678-77-56-86 o a Twitter amb l'etiqueta Salsitxes Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fa un repàs ràpid a l'actualitat més general. Avui la notícia del dia és que la policia ha detingut els membres de la manada poc després de saber-se que el Tribunal Suprem ha augmentat la condemna de 9 a 15 anys de presó.
El Tribunal assegura que els fets dels Sanfermines de 2016 són una violació i no un abús, ja que la víctima mai va concernir els actes sexuals. La Policia Nacional ja ha procedit a l'atenció dels 5 condemnats que ara hauran d'ingressar a presó.
El Suprem confirma el processament dels exconsellers Serret i Comín.
L'altre tribunal afirma que hi ha indicis rellevants que els màxims dirigents del procés van tirar endavant el referèndum sabent que hi hauria violència. Els dos polítics estan processats per desobediència i malversació i en el cas de Comín també per rebel·lió.
Encara en l'àmbit judicial absolen els 4 creadors del portal web Series Yonkis acusats de pirateria. La sentència argumenta que les webs no tenien cap contingut, es limitaven a publicar enllaços. La resolució afegeix que no s'ha obtingut cap prova que algun dels acusats hagués accedit al megaservidor per pujar-hi el contingut d'alguna pel·lícula, l'enllaç del qual aparegués després de la seva web. I en àmbit més general, Trump va ordenar un atac contra l'Iran.
El president nord-americà va ordenar un atac militar contra el país persa dijous al vespre, però finalment va fer-se enrere tal com publica el diari The New York Times. Aquest possible atac havia de ser una resposta a l'abatiment d'un dron espia dels Estats Units que sobrevolava aigües de l'estret d'Ormuz.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Sabadell s'ha posat al dia de pagaments amb els seus treballadors. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el centre d'esports ha pagat els sous a tots els empleats. Pel que fa als jugadors de l'última plantilla, el conjunt arlequinat ha fet front a una de les dues nòmines que tenia pendents.
I en paral·lel, la direcció esportiva ja ha plantejat a Néstor Querola, Àngel Martínez i a Pedro Capó les ofertes en ferm per renovar els seus contractes. Unes propostes que rumien a hores d'ara els futbolistes. El Sabadell ha començat a moure fils i reactivar operacions, com ha explicat el director general Bruno Batlle.
Estem molt aviat amb el que és el mercat, encara estem al juny, hi ha equips encara en play-off, i això no vol dir que ja estem treballant al 100% amb el que és la incorporació i les renovacions dels jugadors. Vull dir que això, que el soci estigui tranquil, hi haurà un bon projecte, ho aniran veient, i evidentment els fitxatges no els podem tenir tots aquesta setmana, però això serà.
Dels tres jugadors amb oferta de renovació, el que estaria més a prop de signar és Néstor Querol. A més, el club rastreja també al mercat buscant fitxatges. En els últims dies, Nico del Monte s'ha desvinculat de l'Extremadura, equip que el va cedir al Sabadell aquesta temporada, i els arlequinats són un dels clubs interessats en fitxar-lo de cara a la pròxima campanya. Això sí, de moment totes aquestes negociacions estan molt verdes.
I aquesta setmana arrenca l'última eliminatòria del play-off. En qüestió de 10 dies tindrem els 80 equips en plaça segona B i arribarà l'hora de quadrar els 4 grups i, per tant, de conèixer els rivals del centre d'esports per la temporada 2019-2020.
Ara mateix, comptant catalans, valencians, aragonesos i balears, hi ha 19 equips confirmats, i tot i que el Reus Deportiu sembla abocat a la liquidació. El play-off de sense segona A, l'Atlètic Balears i l'Hércules s'ho juguen tot a una sola carta. Els palmesans visiten Anduba diumenge a 6:45 per enfrontar-se al Mirandés en el partit d'anada, mentre que els alacantins reben el José Rico Pérez a les 8 la Ponferradina. D'altra banda, les eliminatòries per pujar de tercera a segona B, quatre equips d'aquestes comunitats segueixen vius. L'únic català, el Prat, jugarà el diumenge a les 12 al Sagnier contra el Portugalete Basc. A la mateixa hora, el Mallorca B de l'exarlequinat Julián Robles visitarà les Rozas i el Tarazón aragonès al filial de l'Alavés. A les 8 del vespre, finalment, la Nucía d'Alacant tancarà els partits de nedar al terreny de joc del Linares.
Carlos Silva ha tornat a casa seva per liderar el nou projecte del Sabadell Nord. L'experimentat futbolista encetarà la seva tercera etapa al seu barri, a Can Uriac. Suplirà l'última baixa confirmada, la d'un altre jugador sorgit d'allà que va tornar ara fa un any, com era Dani Muela.
Després d'un any molt bo i havent rebut ofertes de fora, l'atacant va acomiadar-se ahir en un comunicat a les xarxes. Tan sols unes hores més tard, el Sabadell Nord ha anunciat aquest matí el retorn de Silva, ex del Rubió del Castellà, entre d'altres. El jugador de Can Uriac va formar-se al club, arribant a jugar a preferent juvenil, sent encara edat cadet. Després d'un pas formatiu al Terrassa, va debutar com a sènior, també amb 4 intenses temporades a l'amateur del Sabadell Nord, incloent fins i tot un ascens a primera regional, records que ara podrà ampliar.
Ilusionado por eso, por volver otra vez a lo que era mi casa, a volver a sentirme también muy querido aquí, que hay mucha gente que estaba esperando ya que volviese, y la verdad que muy contento por mi familia también, que está al lado de casa, y volver a jugar con amigos desde hace muchos años que no juego, pues también me ilusiona mucho.
Carlos Silva també ha lloat la figura del seu nou entrenador, Quico Díaz, amb qui ja havia coincidit a Ripollet i que considera clau en la seva tornada. Amb les 5 incorporacions fetes, el Sabadell Nord deixa ja molt perfilada la plantilla de la pròxima temporada.
Laura Barzón i Ekaterina Tankeyeva són noves waterpolistes de l'Astralpool Natació Sabadell Femení. El pentacampió continental es reforça d'aquesta forma amb dues jugadores internacionals.
Dues incorporacions contrastades per substituir les nord-americanes Kylie Neuschul i Maggie Stephens, una jugadora que encara no ha descartat del tot que pugui venir per jugar només l'Eurolliga. Barzón té 27 anys i arriba procedent del Plebiscito Padova d'Itàlia, el rival de l'Astralpool, a les semifinals de l'Eurolliga a Can Llong. La italiana ha guanyat 4 Scudetti, les lligues italianes, i va ser la principal responsable en atac de la primera classificació del Plebiscito per una Final Four. Tankeyeva, de la seva banda, farà 30 anys la pròxima setmana, va ser internacional fins al 2016 i arriba per cobrir la vacant de Paula Leiton, és a dir, és boia, i el seu reforç servirà per donar descans a Maika Garcia. Les últimes 3 temporades la russa ha jugat al CIR Roma italià. La plantilla, però, encara no està tancada. Sobre la taula hi ha el nom de la canadenca Mònica Egens, finalista de l'última edició de l'Eurolliga amb l'Olympiacos.
En marxa el partit de quarts de final de la Lliga Mundial de Waterpolo. Des d'un quart de vuit, la selecció espanyola amb els jugadors de l'Astralpool, Sergi Cabanes i Edu Lorrio, s'enfronten al Kazakhstan. Ahir l'equip de David Martín, volíem dir, va passar com a primer de grup gràcies al triomf 5-12 contra el Canadà.
El que ha facilitat els aparellaments directes que s'enceten avui. D'entrada, hores d'ara, es veuen les cares, com comentes, amb l'últim classificat de l'altra lligueta, amb la qual cosa Espanya és la gran favorita del partit, que és en marxa des de fa tot just 10 minuts. I en cas de passar, ja espera semifinals Croàcia, que acaba d'eliminar el Japó. Cabanes ha parlat així dels croats.
És un rival molt dur. Hem jugat ja diversos cops contra ells, encara no els hem aconseguit guanyar, però bueno, tampoc vam aconseguir guanyar a Sèrbia i els vam guanyar a l'Eurocup. O sigui, jo crec que la motivació de l'equip és absoluta i no hi haurà cap dubte de que anirem a aconseguir aquesta primera posició i la plaça olímpica per fer realment la feina, per deixar la feina ben feta i no haver-nos de jugar a posteriori amb altres tornejos.
Abans de pensar en Croàcia, això sí, toca rematar la feina al partit de quarts que acaba d'arrencar contra el Kazakhstan. Recordem que només el primer d'aquesta superfinal, que es du a terme a Belgrat, tindrà bitllet directe pels pròxims Jocs Olímpics.
La Hardbike de la Vall d'Aran serà a partir de demà l'avançada de l'aventura canadenca d'Ada Xinxó. La ciclista sabadellenca disputa aquesta prova per etapes aranesa com a preparació per la Bici Bike Race del 4 al 12 de juliol.
La prioritat, per tant, és la prova del Canadà, però aquesta Hard Bike servirà a Xinxó per arribar ben rodada, ja que seran 3 etapes fins al dia de Sant Joan, amb un total de 190 quilòmetres a recórrer i amb un gran desnivell de 7.600 metres en total.
Sobretot a vigilar molt de no anar a fer-se mal, perquè el gran objectiu és anar a Canadà. Portem molts mesos pensant en això i llavors doncs, hi ha moltes ganes d'anar a Vall d'Aran, però sobretot vigilar i arribar bé a Canadà, que són coses que prepares amb molt de temps, sobretot per l'il·lusió que fa anar-hi i bueno, tot el que comporta.
El traçat de la Hardbike inclourà pujades llargues per pistes i baixades més tècniques per corriols. Per Xinxó, saber dosificar-se serà clau. Només 5 inscrites del centenar de participants d'aquesta primera edició de la cursa aranesa són noies. Després de guanyar l'Euskobike, Xinxó va descansar el passat cap de setmana i ara arriba fresca aquesta cita a la Val d'Aran prèvia al seu viatge al Canadà.
I avui és un dia de retorns. Carlos Povedano torna a l'Escola Pia de Futbol Sala. Amb ell, l'entitat del carrer Garcilaso dona per tancada la plantilla. Recordem que també ja havia confirmat la seva tornada al porter Santi Sauquillo.
Povedano té 23 anys i arriba de la Unió Santa Coloma de segona B, mentre Sauquillo en té 2 menys i era el porter titular del Barça B a segona. Els dos tenen en comú que ja havien vestit la samarreta de la Pia anys enrere. L'única baixa confirmada, recordem, és la del porter Santi Bertolín, que es retira. Recordem que la Pia també va anunciar a principis de setmana el retorn de Pedro Donoso a la banqueta del carrer Garcilaso per comandar l'equip, una campanya on els escolapis jugaran a més la Copa del Rei. D'altra banda, hi ha falta de confirmació oficial. A partir de la temporada que ve, els 4 primers classificats de segona B disputaran el play-off d'ascens i no com ara, on només ho feia el campió de cadascun dels 6 grups.
Gràcies, Adri. Bona tarda.
Fins ara.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Mig minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 21 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimarts a partir de les 9 amb el programa Al Matí. I ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric, a les 9 el Xocolat Express i a les 10 el Vitamina. Que passeu una bona revetlla. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.